amb Adriana Monclús.
És la 1:51, tenim 12 graus de temperatura en aquests moments a Móra d'Ebre i 9 minuts per endavant per analitzar quina és l'actualitat del dia. Avui és dimarts, dia 10 de gener, i això que escolten i que començarà mateix és l'hora 14.
Centralizado se llevará al municipio de Villar de Cañas. Esta es una decisión que se había demorado 7 años con un importante coste y que este gobierno ha decidido en la segunda reunión de su Consejo de Ministros.
Doncs era precisament el dia 30 de desembre del 2011 i la portaveu del nou govern de Mariano Rajoy anunciava que el magatzem centralitzat de residus nuclears aniria a la localitat de Castella-La Manxa, a Conca. Era només el segon Consell de Ministres d'aquest nou executiu i així es tancava un debat que va dividir a la població de la comarca de la Ribera d'Ebre. Escó era una de les candidates a acollir aquest magatzem i, de fet, estava més ben posicionada per acollir la instal·lació segons diversos estudis del Ministeri d'Indústria. La candidatura d'Escó, abanderada per l'exalcalde Rafael Vidal, es va aprovar al ple del mes de gener del 2010 i va donar el tret de sortida a 2 anys de protestes i de discòrdia entre partidaris i detractors d'acollir aquest magatzem a la comarca, la Ribera d'Ebre.
Escó i el seu entorn disposa d'un únic punt fort per al nostre desenvolupament, la indústria nuclear. Aquest projecte garanteix la pervivència al nostre municipi i a tota la comarca d'una activitat econòmica amb el valor afegit a la investigació que farà possible continuar vivint en aquesta part del nostre país.
Cinc anys després de la designació de Villar de Cañas, encara no s'ha començat a construir el magatzem que estava previst que entrés en funcionament el 2018. Diversos informes han qüestionat la idoneïtat de l'emplaçament de Conca per la inestabilitat del sòl i en les últimes eleccions autonòmiques l'arribada al poder del socialista Emiliano García Page, recolzat per Podem, ha acabat paralitzant aquest projecte. El govern de García Page ha ampliat una zona d'especial protecció de les aus propera que ha passat de les 1.000 hectàrees fins a les 21.000 i que inclou els terrenys on s'ha de construir l'MTC. Amb aquesta figura de protecció, el govern de Castella-La Manxa podrà rebutjar la llicència de construcció del magatzem nuclear i encara en aquest cas en matèria nuclear saludem ja el company Andreu Prunera. Molt bona tarda, Andreu.
Molt bona tarda, Diana.
Perquè, com deia, l'Ajuntament d'Escó ha arrencat 350.000 euros a l'associació nuclear Escó Vandellòs per l'impost de construcció i obres del magatzem temporal individualitzat que l'empresa ja va posar en funcionament, si recorden, l'any 2010.
Sí, ANAP havia pagat a l'Ajuntament només 67.000 euros d'aquest ICIO, ja que defensen que la base imposable del magatzem era d'1.700.000 euros i un tipus impositiu que era del 4%. Ara, però, una resolució del Tribunal Suprem per un cas similar a la central nuclear del Monacid de Zorita ha determinat que la base imposable no només inclou, però, l'execució de l'obra, sinó també els diferents equipaments i aparells que inclou tot el projecte. Això ha fet que Base, la societat de la Diputació de Tarragona que gestiona els ingressos dels ajuntaments, hagi decretat finalment que l'ICIO, que ANAP havia de pagar, puja fins als 415.000 euros, és a dir, 350.000 euros més del que xifrava inicialment l'empresa, i de fet Base ja els ha liquidat. L'alcalde d'Escó, Josep Maria Buixeda, ha descartat però que hi hagi un enfrontament amb la central nuclear i defensa que només han de pagar els impostos que li pertoquen.
Pues la naturalesa de l'impost constava de que hi havia uns elements que s'excloïen de lo que era la instal·lació i, per tant, estaven exclosos de la tributació de l'impost de construccions. Hi ha hagut jurisprudència ja per part del Tribunal Suprem, i en la qual nosaltres ens hem enganxat en aquesta doctrina, en aquesta jurisprudència. Vam fer una reunió amb el director de Base, li vam exposar que havia sortit aquesta jurisprudència i creiem que la liquidació que havia de fer la central nuclear en aquest cas era molt més àmplia de lo que pertocava en un principi. Si prenen Escó està reclamant el que li pertoque, com li pot pertocar pagar els impostos a tu, a mi o a qualsevol altra persona.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Escó estudia ara aplicar l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE, a ANAP pel funcionament del magatzem nuclear individual com una activitat diferenciada de la producció energètica.
En vista de que la central nuclear ha demanat l'impost de construcció, instal·lació i obra, D'alguna manera ens estan dient que s'està fent una activitat nova, que és una activitat d'emmagatzematge, en aquest cas, de residus, i per tant el que reclamarem a partir d'ara, i estem treballant en això, és el fet de que, com que hi ha una activitat diferenciada de l'activitat nuclear, que és la d'emmagatzematge, pues que això comportarà que estiguéssim treballant en un nou impost d'activitats econòmiques que es beneficiarà al poble d'Ascó.
Seguim avançant, però no deixem encara en matèria nuclear, i és que el Consell de Seguretat Nuclear ha obert la porta que el govern pugui allargar el permís d'explotació de les centrals nuclears per més de 10 anys.
Fins ara, el govern de l'Estat només podia atorgar pròrrogues per un màxim de 10 anys a les plantes nuclears si superaven les revisions periòdiques de seguretat que efectua el Consell de Seguretat Nuclear. Ara, aquestes pròrrogues podran ser de més de 10 anys. Fa uns dies, el director d'ANAP, Fernando Gagó, anunciava que al mes de juliol es presentarà el projecte per allargar el permís d'explotació de Vandellòs 2 y que podría ser per més de 10 anys.
En España, de momento, lo que estamos es funcionando a base de renovaciones de las autorizaciones de explotación por 10 años. Las que tenemos vigentes para Vandellós y para Ascó expiran en el año 2020 y 2021, respectivamente, y nuestra intención es solicitar la renovación de estos permisos, y ahora mismo no le puedo indicar por cuánto tiempo, si será por 10 años adicionales o por más tiempo. Pero la experiencia demuestra que estas plantas están en perfecto estado para continuar su operación durante mucho tiempo.
Des del grup socialista i també des d'EQUA, el Congrés dels Diputats han demanat que s'iniciï un debat social i polític sobre el futur energètic de la nuclear a l'estat espanyol.
I qui també s'ha pronunciat al respecte han estat Ecologistes en Acció. Volen impulsar una iniciativa legislativa popular per tal de mantenir el calendari de tancament de les centrals nuclears al 2020.
L'entitat vol frenar, sigui com sigui, la possibilitat d'allargar la vida útil de les centrals durant unes quantes dècades més. Ecologistes ha iniciat un sondeig a diferents comunitats autònomes per veure el suport que tindria aquesta ILP. A l'abril es decidirà si hi ha prou suports per tirar-la endavant i si es presenta o no al Congrés dels Diputats. Eloi Nolla n'és el portaveu.
Ens posaran en perill la nostra salut i la nostra seguretat amb aquesta bogeria que representa allargar la vida d'aquestes centrals nuclears que ja estan funcionant molt malament en aquests moments, que ja tenim un parc nuclear envellit. Doncs el prolongar aquesta vida encara provocarà situacions més fotudes que les actuals.
És la 1:58, canviem de tema, hem de parlar avui de memòria històrica, i és que en el darrer tram de l'any 2016 la Generalitat va fer a les Terres de l'Ebre 20 intervencions per recollir restes humanes de la Batalla de l'Ebre aparegudes en superfície, segons detallar recentment el conseller de Relacions Institucionals Raül Romeva amb resposta per escrit al Parlament. És una xifra elevada, sobretot tenint en compte que entre el 2009 i el 2015 al territori només s'havien fet 42 intervencions d'aquest tipus.
L'increment de la recollida de les restes humanes de la Batalla de l'Ebre va lligat als treballs que estava fent la URB a les Terres de l'Ebre per geolocalitzar totes les fosses comunes de la guerra i també al procés de formació del banc d'ADN públic de familiars de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme. Està previst que el pla d'obertura de fosses el faci públic aquest mes de gener el conseller Romeva, un pla, però, que està condicionat a l'aprovació dels nous pressupostos. Així ho va advertir la directora general de Relacions Institucionals, Carme García, en la seva darrera compareixença en comissió al Parlament. García també va assegurar que enguany es vol començar a dur a terme una obertura sistemàtica de fosses comunes per començar a identificar restes. Entre les primeres que s'analitzaran hi ha les del Memorial de les Campusines a la Fatarella.
En aquest moment tenim ja restes de 130 aproximadament persones que estan a les Campusines. Aquestes ja podem començar a fer les proves genètiques d'aquestes restes, però l'important és l'obertura de fosses durant l'any 2017. A mesura que anem obrint fosses i que anem fent les proves genètiques de fosses, s'anirà creuant, l'encreuament també ho farà la Vall d'Hebron, s'aniran fent els encreuament per poder anar doncs, veient quin grau de parentiu podem anar trobant i quin grau d'èxit podem arribar a tenir.
Són les dues. La informació continua a la cadena SER.